En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Olot, a la cita habitual dels dijous al migdia, al 98.1 FM i també a radioolot.cat. És l'En Profunditat, ja ho saben, aquell espai d'entrevistes on parlem de temes d'actualitat que ens toquen de ben a prop i sempre amb la veu d'experts. Avui volem parlar d'una notícia que ha sortit aquests dies i és interessant perquè ja també n'hem anat parlant en referent també a quan, a quina edat es posa l'edat mínima per conduir a la Unió Europea. És una dada que ha sortit també a les últimes setmanes i una de les que sempre sobrevola l'actualitat de la nostra societat és l'edat mínima a la qual la gent creu o que la societat creu que s'hauria de votar. En aquest cas, la síndica ha proposat durant aquesta setmana que s'hauria votat des dels 16 anys i alhora estudis obligatoris fins als 18. Són dues dades de l'informe anual sobre els drets dels infants de la síndica que també destaca la necessitat de superar l'adultocentrisme. D'aquests aspectes en parlarem avui amb en Xavier Casademont, que el tenim a l'altra banda del telèfon, professor de la Universitat de Girona. Xavier, què tal? Benvingut a Ràdio Olot, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Doncs anem a parlar en detalls d'aquesta notícia que en Xavier li passava aquesta setmana i diu, ep, no estava al cas, i dic, mira, encara més motiu per parlar-ne avui a la profunditat de Ràdio Olot. Abans d'entrar en detall, Xavier, com a titular, ja saps que als periodistes ens agraden molt els titulars, però com aquest titular que proposa la síndica de votar a partir des dels 16 anys, no sé què et sembla i com ho analitzes?
Bé, doncs a veure, com tot titular, doncs sempre té un punt que és cridaner, no? I en tot cas, sobretot quan planteja un canvi, no? Del que estem habituats, pensar doncs, que històricament doncs, el vot o la majoria d'edat la situàvem en els 18 anys, plantejar un canvi en aquest sentit, doncs òbviament doncs, és una qüestió que crida l'atenció d'entrada, no? I emergeixen tot un seguit de preguntes al voltant de quins efectes positius doncs, pot tenir una mesura com aquesta, o també doncs, pots pensar en si hi ha aspectes diguem, que podríem argumentar en contra d'aquesta mesura. No? Però d'entrada, tu deies, no? el titular potser faria referència a aquest informe anual, no? que des de la síndica es fa sempre sobre els drets dels infants, i diem, i més enllà d'aquesta qüestió del vot, jo crec que, bueno, que és important subratllar doncs la situació de la infància a Catalunya i dels menors i tot un seguit de situacions o problemàtiques que els afecten.
Mm-hmm. Clar, en dades, la notícia ho explica, eh? Un adolescent pot ser processat per un delicte als 14 anys, però necessita l'autorització dels progenitors per assistir a concerts fins que en faci 16 i no pot votar fins als 18. Això, segons la síndica, ho consideren que són incongruències? Ho veus així, Xavier, ho analitzes en aquest sentit, tal com explica la síndica?
Probablement, no? Probablement perquè semblaria que totes aquestes mesures haurien de tenir un mateix comú denominador, no? Si una persona a partir d'una determinada edat se la considera apta, no? Per rebre alguna sanció, per rebre alguna autorització, fer una cosa o una altra, semblaria que hi hauria d'haver una correspondència, no? I per tant, jo crec que el debat que es posa sobre la taula doncs és rellevant, i sobretot en relació a això, al paper que donem avui en dia als infants, als joves, al voltant de també de la seva autonomia, de la seva capacitat, en el fons de ser membres, diguem, cada vegada més de ple dret de la nostra societat i fins a quin punt, per què els tenim en compte, no? I per quines condicions doncs, els considerem aptes per fer algunes coses o per quines altres no. I per tant, jo crec que en aquest sentit doncs, aquesta discussió, aquest debat, doncs, bueno, dona peu a reflexionar al voltant d'això i potser en certa mesura també posar un cert ordre davant de maneres diferents d'abordar l'edat per situacions molt diverses.
Com creus que podria afectar a nivell social que s'implementés aquesta mesura, que a partir dels 16 anys es pogués votar? Com creus, i a més, no com afectaria, sinó si creus que aquest sector d'edat comprimit entre 16 i 18, que ara mateix no pot votar, si faria el pas endavant, tal com està la societat?
A veure, jo sempre quan parlem del dret de vot o quan parlem de la participació política, sempre un aspecte d'entrada que m'agradaria destacar és que, òbviament, el dret de vot és un dret molt important i que votar doncs, pot ser com una màxima expressió del que entendríem la participació política de tot ciutadà, però que també quedar-nos només en el vot és una visió com molt reduccionista de la democràcia o del sentit que li donem a la política. No? I per tant, sense menys tenir, òbviament, doncs, aquesta importància que té, aquest dret, que és un dret importantíssim, que caldria anar una mica més enllà, no? I per tant no reduir la participació política només en un vot. Què podria passar? Bueno, doncs podrien passar com en moltes altres franges d'edat. Doncs en totes les franges d'edat doncs hi ha persones que se senten més mobilitzades, que tenen més interès per la política, que tenen més vocació de ciutadania i per tant d'implicar-se en allò col·lectiu. I per tant no imagino, i ara estic especulant, no? Però no imagino, diguem, una actitud gaire diferent a la que podrien tenir altres col·lectius, diguem, d'edats superiors, no? Per tant, d'entrada no m'imagino un gran canvi, no? I en tot cas jo crec que el que sí que és important, doncs, és a dir, que potser donar la possibilitat de forma més avançada els joves puguin participar, puguin tenir present, no?, que la seva veu pot ser escoltada, que fins i tot no només puguin votar, sinó que puguin ser escollits democràticament, perquè crec que la proposta de la síndica anava en aquest sentit, no només el sufragi actiu, sinó també el sufragi passiu, doncs podria ser important, no? Però, repeteixo, jo crec que quedar-nos només en dir molt bé, a partir d'ara poden votar a partir dels 16 anys i quedar-nos, diguem, satisfets, no n'hi ha prou, perquè, per desgràcia, veiem que avui en dia la nostra democràcia, diguem, representativa, no?, que es basa això en la votació en unes eleccions, en escollir uns representants, veiem també que genera moltes insatisfaccions, veiem també que hi ha demandes o reivindicacions per millorar-la, i per tant crec que això hauria d'anar acompanyat de moltes altres coses que sobretot fessin que aquest dret els joves, però també els no tan joves, diguem, l'exercissin d'una manera més crítica, més convençuda i que, en el fons, ajudessin a millorar la nostra democràcia que, per desgràcia, en l'actualitat doncs, està una mica passada.
Clar, jo quan va sortir aquesta notícia llegint comentaris especialment a les xarxes socials, sempre surt aquell comentari dient que no, 16 anys és molt jove la persona per exercir el dret de vot o fins i tot per formar part de partits polítics o poder constituir fins i tot associacions. Creus el mateix o el simple fet de que potser encara hi ha aquesta etiqueta del número de l'edat de dir 16 anys és molt jove però 18 ja és major quan en definitiva pràcticament hi ha aquests 2 anys que podríem dir que no és res. No sé com ho veus que encara a nivell social i sobretot els comentaris quan surten aquest tipus de notícies encara hi sigui present.
Jo crec que aquests comentaris mostren també una mica el que l'informe vol posar sobre la taula, no? Que és també aquesta mirada adultcentrista que moltes vegades ocupa doncs, els discursos, les maneres d'entendre determinats fenòmens de la nostra societat, no? Ho veiem de discursos en relació als infants o als menors, a vegades també ho veiem en relació als discursos que es poden fer en relació a la gent gran, no? Que moltes vegades també se les menys té, no es considera que estan prou aptes o que estan a les millors condicions per poder tenir un paper en la nostra societat. I aquest també és un element, penso, a tenir en compte, no? Tots aquests discursos moltes vegades que, en fi, fets des d'altres posicions, menys tenen o consideren que altres no poden exercir de manera plena aquests drets, no? Jo crec que 16 anys és una edat en què els nois, noies, doncs ja tenen una, en general, tenen una trajectòria, tenen un bagatge, tenen una formació, poden treballar, fins i tot, sabem que a partir dels 16 anys és l'edat en què es pot començar a treballar i, per tant, crec que complirien perfectament amb els requisits per poder participar i prendre decisions de la vida col·lectiva, no? I en tot cas el que ens podíem plantejar és fins a quin punt l'exercici d'un dret, com és el dret polític de participació, doncs en aquest cas aquest està condicionat, doncs jo què sé, al nivell d'instrucció, per exemple. Imaginem-nos que ara algú digués, doncs no sé, només podran votar o participar políticament les persones que tinguin un determinat nivell educatiu. Aquesta mesura, que a vegades fins de l'hem pogut sentir, doncs segurament escandalitzaria molta gent i clarament evidenciaria una visió molt elitista de la democràcia que crec que no és la correcta. És a dir, els ciutadans doncs, han de poder, òbviament, doncs, tenir les capacitats i les condicions per poder participar políticament i, en tot cas, jo crec que en allò que hauríem de posar èmfasi en la nostra societat avui en dia és com ho fem perquè tots els ciutadans, tinguin 16, tinguin 18, tinguin més anys, realment siguin conscients de quin és el seu paper en tant que ciutadans, en quin paper han de jugar, no només anant a veure unes eleccions, sinó participant o implicant-se col·lectivament en molts altres espais, i aquest sí que és un paper que crec que la societat i el conjunt de la societat hauria de treballar, no? Com ho fem perquè realment hi hagi més implicació, hi hagi més consciència del que implica, doncs això, una societat democràtica, uns ciutadans que responsabilitzen d'allò comú i que no només es dediquen a mirar el que passa a títol individual.
A banda d'avançar l'edat de sufragi universal als 16 anys, la síndica també proposa una altra dada que potser pot arribar a cridar l'atenció, perquè evidentment a nivell estatal no hi estem acostumats, que és que hi hagi educació obligatòria fins als 18 anys. Hem d'explicar que, per exemple, països com Portugal ja ha implementat aquest sistema i l'objectiu principal, un dels objectius, és evidentment que hi hagi almenys alumnes possibles que deixin els estudis. No sé com ho analitzes això, Xavier, de passar dels 16 actuals als 18. Creus que podria ser una mesura precisament per frenar aquest abandonament d'estudis?
A veure, aquest és un àmbit del qual, sincerament, no sóc un expert ni em considero prou capacitat per poder tenir un judici, però en aquest cas potser sí que diria que, tenint en compte, no, que és veritat, al final tenim una diversitat de joves, d'estudiants, i pot haver persones que tinguin vocació per continuar estudiant, per no, em sembla que allargar 2 anys més l'etapa obligatòria, per definició o per defecte, d'entrada, i amb tota la prudència i modestia del món, no em sembla potser que fos la mesura més adequada. Em semblaria, per exemple, potser molt més adequat, no?, que, per exemple, l'etapa dels 0-3 anys, que és una etapa importantíssima en el desenvolupament d'un infant, doncs aquesta sí, fos una etapa obligatòria, tothom tingués l'accés a l'educació i que, per tant, tots aquells elements que els infants adquireixen en els primers anys de la seva vida i que ja hi ha molta recerca, doncs, que demostra que són molt importants per al desenvolupament d'aquests menors, això estigués garantit, no? I per tant, tota aquesta etapa que a vegades, no, doncs, no està coberta per totes les franges d'edat i que no tothom té garantides com a obligatòries, això sí que em semblaria més rellevant. A partir d'aquí, doncs, bueno, si algú a partir del 7 vol estudiar, vol continuar o jo vol accedir al món laboral, doncs em sembla que és una bona opció. I en tot cas també hi hauria d'haver mecanismes perquè aquells joves que potser en els 16 doncs, fan un salt a l'àmbit laboral també tinguin l'oportunitat, si és la seva voluntat, de reenganxar-se en els estudis més tard, no? I per tant establir un sistema que tingués molt en compte això i que en tot cas ajudés a que els que es vulguin reenganxar, no?, en l'etapa formativa, doncs puguin fer-ho.
Clar, a l'inici de l'entrevista has parlat dels infants, ara també en matèria educativa ho comentaves. També un dels aspectes que destaca la síndica és aquest risc de pobresa que és més elevat entre els infants. En xifres, déu-n'hi-do, el 2024 el 27,6% dels infants menors de 16 anys es trobaven en situació de risc de pobresa. I m'ho he apuntat perquè ho has dit, eh? Queda molta feina per fer, Xavier. En aquest cas, aquestes xifres potser preocupen, no? Podríem dir, no sé si és la paraula, però preocupen en aquest sentit.
Són molt preocupants i jo crec que justament, no, tot el que siguin les polítiques de suport a la infància i a les famílies haurien de ser una prioritat molt important de qualsevol govern. En el fons, Catalunya porta aproximadament des de l'any 2008-2010, porta gairebé uns 20 anys o uns 15-20 anys en què el percentatge de persones que estan en risc de pobresa ronda entre el 25 i el 30% de la població. I quan mirem aquestes dades per franges d'edat, veiem que un dels col·lectius, diguem, més castigats és la infància. I això sí que crec que és una prioritat que s'hauria de revertir. Crec que la mateixa síndica en altres informes doncs, ha destacat, no?, la importància que es fessin polítiques que donessin suport, doncs, això a les famílies, que garantissin que des de bon principi tots els infants doncs, tinguessin suport educatiu, social, familiar, i que en el fons aquesta fos una prioritat, perquè tot allò que es pugui garantir o que es pugui abordar des de l'etapa inicial de la vida d'aquests infants, doncs té efectes molt, molt, molt determinants, no? I és molt habitual a vegades doncs, veure com infants de famílies més desafavorides o infants de famílies diguem, que pateixen més necessitats o problemàtiques socials moltes vegades es veuen abocades a una espiral de la qual és molt difícil sortir i que les condemna en una posició per al dia de demà també de més desigualtat, no? I per tant, jo crec que una societat justament democràtica, política, hauria de posar molt d'èmfasi en que aquests menors, aquests infants, tinguin les màximes oportunitats per poder desenvolupar el seu projecte vital al llarg de la vida.
Lligat també amb la infància, però pugem una mica més d'edat, tot i que, bueno, llegint la notícia, infància ho són, perquè estem parlant de nens i nenes de 11 anys, pràcticament no són ni nois ni noies. Gairebé 8 de cada 10 infants ja tenen xarxes socials. Això també no sé si és preocupant o no, Xavier, aquesta dada, més que tot per l'ús que se'n pugui fer o perquè ja sabem quin món és el de les xarxes socials, perquè gairebé 8 de cada 10 estem parlant d'una xifra altíssima i estem parlant de que aquests 11 anys és la mateixa edat en què ja tenen el seu primer mòbil. O sigui, si això és bo, dolent, sempre parlem de les xarxes, de l'ús de la tecnologia, és massa aviat, no sé com ho analitzes.
Mira, jo ara mateix et diria, si pensem en l'impacte que tenen les xarxes socials o que ha tingut en els darrers anys entre els adults o entre nosaltres mateixos, si un doncs, ho analitza, jo en el meu cas parlaré doncs, per mi, penso doncs, que evidentment tenen molts beneficis, que evidentment no és una qüestió que hi puguem tancar-nos-hi en banda perquè està aquí per quedar-s'hi i que forma part de les nostres vides, però tots podem veure com, fins i tot en els adults, diguem, l'impacte que té l'ús d'aquestes tecnologies en les nostres vides, no? I impactes en molts àmbits, en la nostra salut, en l'estat emocional, en la manera com ens relacionem amb els altres, en com interactuem amb el nostre entorn. Està clar que ens porta beneficis, però està clar que també té molts perills, no? I, de fet, ja hi ha moltes recerques, molts estudis que els assenyalen, no? Si això ho traslladem a què els hi passa en menors, en infants, doncs jo crec que aquí hi ha un senyal doncs, important d'alarma, no? Perquè en el fons aquestes tecnologies treballen amb algoritmes, treballen creant dependències, gairebé podríem qualificar-ho de generen addiccions, i tot això en mans de menors, en aquest cas de nois, noies de 10 o 11 anys, doncs evidentment que té riscos i té perills, i per tant també hi hauria d'haver mesures, diguem, de protecció d'aquests menors davant dels efectes nocius que pot tenir aquestes tecnologies. Insisteixo, diguem, no vol dir que les haguem d'eliminar, les haguem de treure, perquè això és impossible, diguem, no té sentit plantejar-se això, però probablement sí que necessitaríem doncs això, protegir també molt més aquests menors, aquests infants, d'unes eines que evidentment són útils, però que també tenen efectes molt nocius.
El que queda clar, ho has dit a l'inici de l'entrevista, és que queda molta feina per fer en molts aspectes. Hem parlat d'educació, de votar abans o després d'una certa edat i, evidentment, una pobresa infantil, que és protagonista a Catalunya, juntament, per contrapartida, no? Aquella pobresa, però que moltes famílies sí que a vegades tenen, no sé si la capacitat o no, destinen recursos, en aquest cas, a gestionar o comprar un mòbil per un nen, pràcticament, o una nena de 11 anys, que cada vegada és més aviat, sincerament. Xavier Casademont, professor de la Universitat de Girona, gràcies avui per detallar-nos aquests detalls a nivell social i sobretot notícies que dia a dia van sortint aquí a casa nostra. Gràcies per desgranar-ho tot plegat aquí a l'enprofunditat de Ràdio Olot, pendents de l'actualitat, i ja ho sabem, a la pròxima notícia, a les pròximes que vagin sortint, tornarem a parlar amb tu, perquè, com has comentat, molta feina per fer i segurament aniran sortint xifres d'aquest tipus.
Molt bé, moltes gràcies, Roger.
Doncs gràcies a Xavier Casademont, professor de la Universitat de Girona. Nosaltres tanquem aquest en profunditat d'aquest dijous a la sintonia de Ràdio Olot, com sempre, parlant de temes d'actualitat. I amb aquest missatge queda molta feina per fer abans de parlar si s'ha de votar als 16 anys o s'ha d'allargar l'educació obligatòria fins als 18 anys. Nosaltres tornem dijous vinent aquí amb més temes d'actualitat a l'en profunditat. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.